l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. Avui es posa en marxa el Banc del Temps de Calella. El gestiona l'administració local i té com a punt de referència les dependències de serveis socials a la fàbrica Llobet Guri, on caldrà, això sí, acudir per donar-se d'alta com a usuari prèvia entrevista personal. La xarxa d'intercanvi gratuït disposa d'una plataforma a internet, calella.bancdeltemps.org, on exposar les demandes i les ofertes, tot i que es contempla també l'assessorament presencial dels participants per part de l'equip tècnic del departament. El projecte local compta amb el suport de l'associació Salut i Família, entitat de referència en el desenvolupament d'aquesta iniciativa comunitària i col·laborativa amb la qual avui, divendres, s'ensignava el conveni d'adhesió. Ens amplia ara la informació Aleix Duran.
Calella ha entrat a formar part de la xarxa de Bancs dels Temps que es van impulsar a final dels anys 90 i s'han estès fins a dia d'avui per tot Catalunya, l'Estat i arreu del sud d'Europa com a projecte comunitari per al foment de l'intercanvi gratuït d'habilitats, capacitats, coneixement i informació. L'Associació Salut i Família en realitzarà el seguiment i l'assessorament gràcies a l'acord de col·laboració que s'ha subscrit. Gràcies a això, el Banc del Temps de Calella podrà aprofitar l'experiència acumulada d'aquesta iniciativa que, segons la directora general de l'associació, encarna els valors de la política social del segle XXI, reforçant els espais de convivència i de ciutadania. Escoltem Elvira Méndez.
Des del moment que se signa aquest conveni, alcaldessa, ciutadans, ciutadanes, treballadors, treballadores de l'Ajuntament, obriu, diguem-ne, una gran porta a un munt de recursos que necessiteu, que ja estan, i d'experiències que estan, per dir-ho d'una manera, coagulades, que ja estan posades sobre paper, i a partir d'ahí, pues clar, ja teniu una, no? un camí previ fet.
L'alcaldessa de Calella ha posat en relleu l'esperit voluntariós i d'ajuda que demostra constantment la societat calellenca. Montserrat Tandini ha indicat que el Banc del Temps donarà forma i estructura a aquesta consciència col·laborativa, afavorint alhora que els ciutadans que ja són actius se n'hi sumin de nous.
Amb el seu temps i amb la seva organització acaben fent, diguem que jo crec, espais de felicitat i de concòrdia. No sé si sempre es felicita, perquè depèn de quin tipus de coses que hi hagi, però que sí que és de concòrdia i d'un humanisme conductual, des del punt de vista que del seu temps en van posant pòsits d'un humanisme compromès i d'ajudar a la gent, no?
D'acord amb la filosofia del projecte, i en això s'ha volgut ser taxatiu, el Banc del Temps no substitueix les prestacions que s'ofereixen des dels serveis socials ni entra en competència amb la iniciativa privada. La diferència rau en que tots els usuaris ofereixen i reben amb la mateixa moneda. El bé més preuat que tenim, ha assegurat l'alcaldessa, que és el temps.
La teva hora i la meva hora val el mateix, és la moneda, això sí que ja us sona, ho sabeu, és la moneda, no és... no és solament la moneda, sinó és la moneda, la unitat de canvi, la unitat de valor. Vol dir que tot costa el temps que es triga a fer-ho. És igual que això sigui planxar, que sigui fer jardineria, que sigui donar un consell, que sigui aprendre anglès.
Són intercanvis bilaterals i puntuals per serveis que poden ser considerats atemporals que alhora contribueixen a crear i reforçar espais de convivència i solidaritat. Per participar en el Banc del Temps cal ser major d'edat i donar-se d'alta com a usuari. A partir d'aquí, i cadascú podrà gestionar el seu perfil personal, fer demandes de serveis o oferir-ne des de la plataforma a internet calella.bancdeltemps.org. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Cindy Rando, n'ha explicat el mecanisme.
Has de fer la petita entrevista prèvia, res, que és omplir tres formularis on te demanem una mica d'informació, doncs això, no? Nom, cognom, telèfon, mail, si no en tens, no passa res, es crea un, quines són les seves aficions o què pots oferir, què t'agradaria demanar, i llavors a partir d'aquí et dones d'alta i ja pots començar.
Des de les dependències de serveis socials a la fàbrica Llobet Guri es faran tots els tràmits per inscriure's al Banc del Temps i també s'acompanyarà els usuaris que tinguin dificultats per desenvolupar-se en l'entorn virtual. En la roda de premsa de presentació del projecte, divendres passat, també es va mostrar el logotip que identificarà tot el material de divulgació i comunicació que es faci.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocarellatv.
El govern municipal ha iniciat els treballs per aconseguir la millora estètica urbana de la carretera Nacional 2 al seu pas per Calella. És una de les accions contemplades en el Pla d'Atracció Econòmica de l'anomenat Eix Sant Jaume i que se centra a les façanes mitgeres que rodegen l'aparcament a l'aire lliure del mercat, utilitzades ara com espais per publicitat. L'executiu local ha mantingut unes primeres converses amb els propietaris dels immobles per informar-los de la voluntat municipal de decorar les parets amb murals d'aparença real. El consistori, això sí, en finançarà l'actuació.
L'impuls de l'Eix Sant Jaume, la denominació que pren la carretera Nacional 2 en discórrer per Calella, passa per la seva millora estètica. Així ho apunta el Pla d'Atracció Econòmica del sector, que defineix 11 propostes d'actuació plantejades amb l'objectiu d'afavorir la implantació de noves empreses. Un document ambiciós que incideix en qüestions com l'alineació dels vials laterals del carrer al llarg dels gairebé 2 quilòmetres de longitud, la creació d'un centre d'emprenedoria de l'edifici Parking Sol o la dinamització del Parc del Mau. En qüestions de paisatge urbà, una de les idees aportades és la millora de les parets que donen a l'aparcament del mercat, un dels punts més concorreguts de la ciutat per la seva capacitat de places per l'estacionament de vehicles. Consisteix en la endreça estètica de les façanes que ara s'utilitzen utilitzen com a espai per la publicitat. La proposta assumida pel govern municipal ja ha estat comunicada a alguns dels propietaris, a qui se'ls ha explicat que l'Ajuntament en costejarà la intervenció. Així ho ha explicat el segon tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'Observatori de Ciutat, Josep Torres.
Com és una acció que és un pla per la ciutat, doncs el cost serà a càrrec dels pressupostos municipals. La voluntat una mica del govern sí que és una mica plantejar aquest tipus de murals que es veuen en algunes ciutats, sobretot, per exemple, a Barcelona es veuen molt, que venen a figurar com unes menes de façanes, façanes maques, acaben envellint l'espai sense fer cap acció dura ni contundent, sinó que simplement és pintar un mural per part d'un artista.
S'ha fet l'encàrrec del disseny a l'artista urbà Bre, a qui va participar en el concurs de grafits de persianes de locals comercials del carrer Jovara. L'execució de la proposta passarà per la formalització d'un conveni amb els propietaris dels immobles, amb qui Torres confia en l'entesa i la conseqüent retirada dels cartells publicitaris existents.
Aquesta publicitat realment ningú ha demanat permís. El nostre pla urbanístic no permeten penjar cartells a sobre de les mitgeres. Per tant, allò és tan fals, per dir d'alguna manera. Nosaltres què volem? Tant que en compte hi hagi cartells publicitaris, que cada un va per on va, doncs fer una cosa molt més atractiva, molt més de ciutat, que doni la idea del que nosaltres volem ser, no? Una ciutat endreçada, una ciutat neta, una ciutat artística.
El tinent d'alcaldia Torres ha precisat que la rehabilitació de l'edifici de Can Saleta, conegut com l'Hostal Vell, forma part també del conjunt de propostes d'acció que recull el document i que, en aquest cas, el projecte ja està en marxa. El proper pas anirà dirigit a la promoció dels locals comercials ubicats al peu de carretera, de grans dimensions i idonis per als empresaris i emprenedors que vulguin instal·lar el seu negoci a Calella. S'està als inicis de l'elaboració d'un pla de comunicació en el qual s'incidirà en la situació estratègica dels recintes.
Gràcies, Aleix. 1:08 i un dia més que parlem de 100 metres. Demà dimarts podeu passar per l'Ajuntament Vell per apuntar-vos, si voleu, per fer de figurants al rodatge d'aquesta pel·lícula. Hi podeu anar tant al matí com a la tarda, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Cal tenir en compte que rodaran escenes els dies 8, 9 i 10 de març i sobretot els dies 14 i 15 de març, dilluns i dimarts, que serà quan es recrearà el triatló que vertebra tot aquest film. La voluntat de l'Ajuntament és que tothom pugui apuntar-se a fer de figurant i com que com més gent hi hagi, doncs millor. Per això, a banda del formulari electrònic que es pot omplir per apuntar-s'hi, s'ha habilitat també una oficina física per poder-se registrar i així donar facilitats a les persones que no disposin d'accés a internet. Filmax, la productora que fa la pel·lícula, ofereix la possibilitat de sortir a la pel·lícula també cobrant una gratificació econòmica, però per optar-hi cal apuntar-se a un càsting, omplir els apartats de la Seguretat Social i posar el número de compte bancari. I el govern municipal de Palafolls descarta fer una rotonda a l'entrada del municipi de Palafolls, però sí que, diuen, reordenarà la senyalització semafòrica. Des d'allà ens amplia aquesta informació Jordi Prats Avalls.
Els últims accidents de trànsit a la zona dels semàfors de Palafolls ha fet qüestionar el sistema d'accés a Palafolls. Fa temps que el consistori tenia la previsió de reformar l'entrada al nostre municipi. El projecte incluïa el soterrament de la carretera principal que connecta amb la Costa Brava, la B V-682 amb diferents sortides i entrades al municipi. També es preveia crear un pas superior que connectava directament el centre de Palafolls amb el barri de Sant Lluís. Aquest projecte, amb un cost aproximat de 9 milions d'euros, va quedar aturat per l'esclat de la crisi. Ara el consistori manté que els semàfors són la millor opció per garantir la seguretat a l'entrada de Palafolls i descarta fer una rotonda. Tot i que es manté l'actual accés amb els semàfors, el consistori ja va anunciar que vol millorar el sistema semafòric actual, ja que entén que és complicat i condueix a errors que perjudiquen la seguretat de la zona.
Estem estudiant, més és una cosa que vam pactar ja des de l'inici d'aquesta legislatura, que ho faríem en col·laboració amb tots els grups, no? I aquesta és una de les opcions que tenim, la millora de les semafòrics d'acció, no? Encara que continuaríem amb el semàforo com una solució més segura per als vianants que creuen la carretera, que no una rotonda oberta al tràfic.
Ara els serveis tècnics del consistori buscaran la millor solució, mantenint els semàfors actuals, ja que el consistori manté que han ajudat a reduir la sinistralitat en aquest punt del nostre municipi i ha millorat la seguretat dels vianants.
Canet de Mar s'ha adherit al projecte Incertex per la promoció de l'ocupació a la indústria tècnica. L'impulsa la Diputació i consisteix en donar formació a persones inscrites en el Servei Local d'Ocupació de Canet de Mar. S'ofereix formació especialitzada en patronatge, disseny, noves tendències, organització i gestió del temps o resolució de conflictes. També inclou la realització de pràctiques en empreses del sector o bonificacions per a empreses que facin contractacions. Arenys de Mar, Arenys Amunt, Argentona, Cabrera i Pineda participen ja del projecte Incertex. Es manté la moratòria pel trasllat de llits del sociosanitari de l'antic Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena a l'Hospital de Mataró. Ho va notificar el mateix conseller de Salut, Toni Comín, a l'alcalde de la capital maresmenca en la reunió que van mantenir divendres passat. El conseller es va mostrar favorable a la creació d'una comissió conjunta de treball per l'elaboració del pla director sociosanitari de Mataró-Maresme, tal i com va resoldre el plenari mataroní el setembre passat. L'alcalde de Mataró, David Bote, també va demanar al conseller de la Generalitat que reconeixi la situació d'infrafinançament històric de l'Hospital de Mataró. Així mateix, li va traslladar la necessitat d'un pla d'inversió urgent per la renovació dels equips. I Calella ha posat en marxa aquest dissabte i per primera vegada un cicle de música de cambra. La primera actuació ha estat amb Blooming Duo. Esther Pinyol amb l'arpa i Ferran Carceller amb la marimba han fusionat i creat una nova sonoritat, en aquest cas, dintre de la música clàssica. El concert fet a la Sala Mozart va tenir dues parts, a la primera amb diferents peces, en aquest cas d'Albert Guinovart, d'André Serafini i de Marc Timón, entre d'altres. A la segona part, Pinyol i Carceller van interpretar, entre d'altres, A través de la pedra, de Joan Sant Martí, o Recuerdos de viaje, Rumores de la caleta, d'Isaac Albéniz. Un cicle que es farà a partir d'ara durant els dissabtes a la Sala Mozart i que ja podeu veure, per cert, a calellatv.cat. La plataforma Malgrat Acull ha iniciat un projecte de col·laboració amb l'ONG Pallassos Sense Fronteres. Es tracta d'un treball de sensibilització amb els alumnes de les diferents escoles de Malgrat cap a la figura de les persones refugiades, és a dir, copsar la seva realitat, les causes que els porten a deixar el seu país i tot el que això comporta. Per fer aquesta sensibilització, des d'avui i fins al dia 28, és a dir, fins al diumenge, durant tota aquesta setmana, hi haurà instal·lada a la capella de l'antic hospital l'exposició titulada La revolució del riure. En ella es podran veure fotografies de diferents campanyes que Pallassos Sense Fronteres ha realitzat arreu del món, sempre amb el propòsit de treure un somriure als infants que estan passant per condicions de vida que són molt dures. Una exposició que aquests dies, aquesta setmana i en horari escolar, poden veure els escolars de Malgrat de Mar. A banda, dissabte i diumenge també l'exposició estarà oberta a tothom al matí de 10 a 1 i a la tarda de 5 a 8 del vespre. També s'ha organitzat una xerrada amb Victòria Alcaraz destinada als alumnes alumnes de tercer d'ESO, on s'explica el treball que fa l'ONG Pallassos Sense Fronteres de forma més detallada. Després del treball de sensibilització s'activarà també una campanya per recollir diners, fons, per col·laborar amb l'ONG Pallassos Sense Fronteres. Aquesta campanya consisteix, en aquest cas, en la compra d'un nas de pallasso que costarà 2 euros i que els nens i nenes de les escoles podran adquirir de forma voluntària. Fem tot seguit també un repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana. En futbol, el juvenil del Club Futbol Calella ha perdut 1-5 contra el Santa Susana. En handbol, aquest cap de setmana ha arribat la derrota després de 3 victòries consecutives dels homes de Salva Puig. Ha estat a la pista del Sant Llorenç per 23-21. En bàsquet, l'equip principal del Club Bàsquet Calella, el Fundació Miquel Valls, ha assolit la seva sisena victòria consecutiva contra el líder, el Bàsquet Sant Pol, per 74-70. En tenis taula, aquest cap de setmana s'ha disputat a Valladolid el torneig estatal on hi han pres part els 48 millors palistes de cada categoria, des de Benjamí fins a Veterà. El Club Tenis Taula Calella havia classificat 6 jugadors que buscaven plaça pel top estatal, que jugarà el mes de maig a Irun. En categoria juvenil, femenina, Sofia Joansang no va poder mantenir el títol aconseguit les dues temporades anteriors al perdre amb la jugadora del Vic, Clàudia Caimel. Alba Fernández, juvenil de primer any, va arribar a semifinals signant, en aquest cas, una gran actuació. I pel que fa al 23è Cross Ciutat de Calella, organitzat ahir diumenge pel Club Atletisme Calella i l'Ajuntament, hem de dir que David Campo, dels Lluïsos de Mataró, i Eleanor Austreheim, en aquest cas, han estat els guanyadors de les curses Open. Recordeu que avui teniu la banqueta a partir de 9:15 del vespre en directe a través de Ràdio Calella, al 107.9 de la FM, a radiocalella.cat i també a la televisió, a callellatv.cat. Avui la banqueta conduïda, editada i conduïda, en aquest cas, per Aleix Duran. Ara fem una pausa i de seguida tornem amb la previsió del temps de Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps d'aquest passat cap de setmana ha estat marcat bàsicament per l'estabilitat aquí al Maresme, tot i que ahir a la tarda van començar a augmentar els núvols, però es tracta de núvols en general prims, poc importants als mitjans, que com a molt tapen el cel, però de precipitació ben poqueta. De fet, al llarg d'aquesta passada nit, la presència d'aquests núvols ha fet que les temperatures mínimes ja hagin pujat d'una forma clara. També van ser elevades ahir diumenge les màximes, amb molts valors cap als 18-19 graus. La previsió indica per avui un dia en el qual la nuvolositat continuarà força abundant, sobretot aquest matí, hi haurà més clarianes a la tarda, i d'aquests núvols es pot desprendre alguna gota, però creiem que seran fenòmens aïllats i poc importants, amb unes temperatures suaus al llarg de tot el dia. Han pujat les mínimes de la passada nit i avui les màximes doncs es mantindran més o menys com les d'ahir, poden baixar una mica, però poca cosa. Els vents seran més aviat fluixos aquest matí, de component sud-oest, més variables. Al llarg d'aquesta tarda, la situació marítima ha de continuar dominada pel marejol, a marees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Pel que fa demà, doncs espera un dia tranquil, un dia majoritàriament assolellat, de nit baixant una mica les mínimes, les màximes semblants a les d'avui, amb vents que continuaran fluixos. Aquí a la costa de la comarca, vents de mar cap a terra, això pot afavorir també la presència d'alguns núvols baixos a prop de la serrada litoral, però sempre seran núvols poc importants. Pel que fa a les temperatures, com ja hem dit, esperem que siguin més baixes de nit, les màximes més o menys com les d'avui. Demà passat, dimecres, s'espera que continuï l'estabilitat i el domini del sol a tota la comarca, amb temperatures que pujaran una mica durant les hores centrals del dia, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. De cara a dimecres, petit canvi de temps, amb risc d'algun ruixat, sobretot durant la tarda, i amb unes temperatures que baixaran lleugerament, tant les màximes com les mínimes.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'info migdia d'aquest inici de setmana d'aquest dilluns 22 de febrer del 2016. A partir d'ara, com sempre, la informació continua als butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer serà a les 2 de la tarda i a les 8 la informació de manera més extensa a l'Infovespre, editat i presentat per Dolors Liauri. També, com sempre, les nostres pàgines web a radiocalella.cat i calellatv.cat. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.